Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra. D'aquest dimarts 30 d'abril del 2019, dia de Sant Josep Benet de Cotolengo. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Som aquí, tossudament alçats, proclamant el nom, el temps i el lloc que ens dol i pertany. Si vols, amb els punys ben oberts. Si cal, amb els punys ben tancats. Per molt que el somni que tenim, junts es faci possible. De vell nou i deslliurats d'enyors, gent d'allà i d'aquí ens donem el dret d'escriure el futur, pensant que aquest vell país potser encara és el camí que ens faci anar més lluny i ens acosti fins l'art de viure. Gràcies, Lluís.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut avui el pensament del dia ens el porta Teresa Carreras, periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, directora de La Independent, l'agència catalana de notícies amb visió de gènere, i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya.
Davant la mentida ens hem de rebel·lar, hem de denunciar allò que sabem que no és veritat, no hem de callar. I quantes mentides sentim a dir cada dia, sobretot mentides col·lectives en el terreny de la política. No per ser repetides mil vegades seran mai una veritat. Darrerament sentim a parlar més de mentides que de la veritat. Que s'imposin les fake news o notícies falses o que s'imposi la postveritat és perquè nosaltres estovem la veritat? Vol dir que no som capaços d'anar, com dèiem abans, amb la veritat per davant i defensar-la? Hi ha molta gent que dubta que la veritat existeixi. Doncs sí, existeix. La veritat són els fets comprovables i és sobre aquests fets que s'han de fonamentar les polítiques i les afirmacions dels nostres homes i dones polítics. Treballem, doncs, per la veritat. Així construirem una societat més justa i, com sempre, pacífica.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i gairebé 3 minuts aquest dimarts volem parlar del Servei d'Atenció Domiciliària de Sant Joan de Déu, i és que avui a les 10 del matí es presenten els resultats d'aquest servei que compta amb el suport de Càritas Diocesana. En parlarem amb Anna Pérez, directora de la Fundació d'Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu. Abans, però, el comentari d'actualitat analitzarem un dia més les darreres sessions i les que vindran del judici al procés del Tribunal Suprem amb l'advocat penalista de Digestum Legal, Ramon Riudor. És dimarts i, per tant, també ens visita en aquest estudi Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, per parlar de sensellarisme. I a partir de les 9 parlem amb Montserrat Minovis, membre de la Independent, per tractar l'actualitat amb visió de gènere. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i amb l'equip humà que fa possible aquest programa. Toni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció. I, com sempre, mà dreta en aquest estudi. Mercè Raga, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tots.
Quina energia. I això que no has pres el cafè. Va, comencem.
No em facis parlar.
Doncs a Mercè Raga, que ja li ha portat el cafè.
No, perquè hi ha bons companys a la casa, que avui m'han vist que estava una mica adormida i... Ho agraeixo de tot cor.
Vinga, va. Ara sí, amb cafè en mà comencem l'actualitat més destacada, i és que l'advocat Gonzalo Boye, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i la periodista Beatriz Talegón substituiran de manera provisional Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín en la candidatura de Junts per Cat per les eleccions europees del 26 de maig.
Sí, Joan, ho van anunciar ahir al vespre en una roda de premsa a Barcelona, el vicepresident del Parlament i diputat de Junts per Catalunya Josep Costa i l'advocat de Puigdemont i ara senador electe, Jaume Alonso Cuevillas, que es van mostrar confiats que el seu relleu serà només provisional fins que la justícia europea doni la raó, van dir a l'expresident i als exconsellers. Costa i Alonso Cuevillas han explicat que presentaran els recursos pertinents al Suprem i al Constitucional, encara que confien que sigui el Tribunal de Luxemburg qui els acabi donant la raó.
L'anunci arriba després de la Junta Electoral Central, que ha deixat fora de la llista Lliures per Europa l'expresident i els exconsellers Comín i Ponsatí per les eleccions europees del 26 de maig.
Recordem-ho, la GEC ha actuat en resposta al recurs que el Partit Popular i Ciutadans van presentar contra la candidatura, argumentant la seva situació de rebel·lia. La decisió de la Junta Electoral ha comptat amb 4 vots particulars, el del president de l'organisme, el vicepresident i 2 vocals. Són 4 veus, Joan, que s'han desmarcat de la resta dels 13 integrants de la Junta Electoral Central.
I per si no n'hi havia prou, ole, 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 més decisions de la Junta Electoral, que també ha prohibit a Manuela Carmena i Íñigo Errejón participar als debats televisius que es puguin fer durant la campanya electoral de les municipals i les autonòmiques a la ciutat i a la Comunitat de Madrid el 26 de maig.
Sí, us ho expliquem tal com va passar amb Vox. L'argument per no permetre'ls la presència als debats és que el seu partit no té representació parlamentària actualment, tot i que Manuela Carmena governa la ciutat amb Ara Madrid. L'entitat considera que la formació amb què es presenta actualment, Miss Madrid, és un partit nou.
La direcció del Partit Socialista Obrer Espanyol no té pressa i ajorna fins després de les eleccions municipals i europees la negociació de la legislatura.
Tot i que a hores d'ara no es descarten pactes amb ningú, independentistes inclosos, però sí que vénen a dir que el marge per negociar amb Ciutadans en aquest moment és gairebé inexistent. Després de reunir-se a l'executiva aquest dilluns a la tarda, el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha definit el camí que seguirà ara als socialistes espanyols. Ábalos ve a tancar-li la porta a negociar res, però per l'actitud activa que tenen els Ciutadans i el recorda que han perdut les eleccions i no són caps de l'oposició, va remarcar això. Sobre un possible govern de coalició amb Podem, Ábalos també hi ve a tancar la porta, avalant la idea que prefereixen governar sols. Amb els independentistes, recorden que no cediran amb el referèndum, però accepten que s'hauran de buscar altres vies originals per entendre's. Per la seva banda, Podem insisteix que el proper govern espanyol ha de ser el de coalició.
Mentrestant, La Vanguardia assegura avui que dirigents del Partit Popular demanen a Casado relleus a la cúpula després de la batacada electoral de diumenge.
Doncs sí, la dimissió del líder popular no es preveu per la imminència del 26 de maig. La desfeta ha fet aflorar el malestar acumulat per l'elaboració de les llistes. D'una banda, Feijóo, que advoca per tornar al centre, però no formarà part de l'executiva d'avui, que es reuneixen amb Casado. Per la seva banda, el diari La Razón afegeix avui que veus autoritzades del partit demanen a Pablo Casado que s'enllunyi d'una vegada de José María Aznar i s'apropi a altres persones.
I Lluís Llach sent moltíssim haver suggerit als Jordis pujar al cotxe de la Guàrdia Civil.
Lluís Llach va transmetre ahir al Tribunal Suprem el seu rebuig al fet d'haver de contestar les preguntes de l'extrema dreta de Vox, l'acusació popular en el judici del procés, que la ciutat ha declarat com a testimoni, juntament amb les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Sánchez. Llach va confessar ahir que va ser idea seva pujar als cotxes de la Guàrdia Civil per adreçar-se a la població.
Nosotros nos preocupamos de buscar un megáfono y también por deformación profesional, y lo siento muchísimo, yo dije, oye, el único sitio que puede ser efectiva esta llamada a la desconvocatoria es encima de estos coches, porque es el único sitio donde se verá todo el mundo.
Hem de dir que aquest dimarts es viurà un altre punt d'inflexió en el judici del procés. Volies dir alguna cosa, Joan?
Estava pensant exactament la veu de la rebel·lió. La veu de la rebel·lió. Aquest dimarts es viurà un altre punt d'inflexió en el judici del procés.
Sí, així és. Per primer cop declararan testimonis que van ser presents als centres de votació durant el referèndum de l'1 d'octubre. N'hi ha fins a 17, tots citats per la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. De tots ells, hi ha fotografies i vídeos que confirmen la seva presència a l'1 d'octubre. A la tarda declaren 2 comissaris també en cap dels Mossos d'Esquadra, que van quedar pendents de declarar dijous de la setmana passada.
I 2 nadons prematurs extrems han mort per una infecció intestinal a l'hospital al Vall d'Hebron.
L'hospital investiga ara la presència d'un bacteri que els hauria causat la mort. Els pares d'una de les criatures ho han denunciat al defensor del pacient a la Fiscalia Superior de Catalunya. Segons els mateixos pares, la infecció podria tenir a veure amb la manca d'higiene a la planta de neonats. Des de l'hospital s'assegura que es compleixen tots els protocols de neteja.
Un home ferit greu després de rebre una ganivetada al coll enmig de la Rambla de Figueres.
La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home per clavar una ganivetada a un altre al coll enmig de la Rambla sembla. Els fets han passat cap a les 9 del vespre d'ahir, en aquest punt, quan, per causes que s'estan investigant a hores d'ara, un home agredit amb una arma blanca a la víctima, que es troba en estat greu.
I atenció a aquesta notícia, Nissan ajorna l'ERO i segueix negociant per arribar a un acord amb els treballadors.
La direcció de Nissan ha decidit ajornar aquest expedient de regulació d'ocupació que tenia previst presentar aquest dimarts mateix i seguir negociant per arribar a un possible acord amb els seus treballadors.
Sri Lanka prohibeix el burca i el niqab arran dels atemptats.
Així és, un diputat va presentar una moció al·legant que aquestes peces serveixen per ocultar-se a l'hora de cometre actes terroristes.
I en plena de religió, els propers 2 i 3 de maig, l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià acollirà la quarta jornada del cicle Les Basíliques Històriques de Barcelona, organitzat per la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes.
Aquesta iniciativa, que va començar el 16 de novembre del 2017, ha permès omplir de contingut les llacunes existents en el coneixement històric dels principals temples de Barcelona, que formen part del tresor patrimonial del nostre país. Aquesta vegada, però, serà el torn de la Catedral de Barcelona, com demostra el títol de la quarta jornada, la Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia, la catedral, abans de la catedral. Així, la Facultat d'Antoni Gaudí ha convidat per aquesta sessió investigadors de 6 universitats o institucions diferents, com ara la doctora Francesca Espanyol, la doctora Julián Beltrán d'Heredia o bé el doctor Jesús Alturo.
I finalment, en plana d'esports...
L'Espanyol es deixa marcar ahir en el temps de descompte i s'allunya d'aquesta manera de les places europees després d'empatar i contra el Betis.
Si sortim de casa a aquesta hora i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
Doncs destaquem aquesta notícia que us explicàvem en els titulars. Pel que fa a La Vanguardia, dirigents del Partit Popular estarien demanant a Casado relleus a la cúpula. Com ja saben, doncs es reuneixen avui per decidir què han de fer a partir d'ara. La COE també, en la portada de La Vanguardia, s'estima més un govern de coalició entre el PSOE i Ciutadans. I també es fan ressò d'aquesta decisió de la Junta Electoral Central que impedeix a Puigdemont de ser candidat a les eleccions europees. El diari El País, per la seva banda, el PSOE descarta tancar les seves aliances abans del 26 de maig, fent relació doncs, a aquest mes que es donen per poder arribar a algun pacte. També podem dir que al diari El Periódico, Sánchez aposta per governar en solitari i també es fan ressò d'aquesta sentència que vam conèixer i del cas dels maristes. Operació a Puigdemont, al Punt Avui, obre així la seva portada. Ofensiva, l'Estat manté l'exili en el punt de mira de la repressió i un gec dividida veta la participació del president de Comín i Ponsatí a les europees. També es fan ressò d'aquesta decisió que vam conèixer i de la justícia, aquests 21 anys i 9 mesos de presó per al pederasta dels maristes, que se condemna exemplar, diu El Punt Avui, per l'exprofessor pels abusos infantils. I el diari Ara també destaca en la seva portada d'avui la Junta Electoral bloqueja la candidatura europea de Puigdemont.
No sé què serà més interessant, si Joc de Trons d'HBO o Joc de Trons del Partit Popular. 8 i gairebé 13 minuts, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada avui amb un cel força tapat a punts de la costa central. Fins i tot fa una estona plovia a punts de la comarca del Barcelonès, del Baix Llobregat, alguns punts també del Vallès Oriental i Occidental. Al llarg d'aquest matí aquests núvols s'han d'anar trencant, però ara durant aquestes primeres hores, fins les 10, les 11 del matí, en aquest sector encara podem tenir algun ruixat de caràcter dispers. A la resta de la costa i del perlitoral, nuvolositat variable, i, en canvi, a les comarques de l'interior i bona part del Pirineu, un matí força assolellat. De cara a la tarda es mantindrà aquesta situació de nuvolositat variable a la costa, d'alguns núvols que creixeran cap a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, i aquí poden tornar a donar algun ruixat, i continuarà lluint el sol durant pràcticament tot el dia a les comarques de l'interior. Aquesta presència de més núvols a la costa farà que avui, en aquest sector, les màximes amb prou feines arribin als 18, 19, 20 graus amb molt, molt estirat, mentre que en indrets on farà sol durant tot el dia, com per exemple les comarques del Pla de Lleida, les màximes es puguin afilar per damunt dels 23 i 24 graus. De cara a demà i demà passat pugen una mica les temperatures. Durant la tarda, tant la de dimecres com la de dijous, risc de ruixat a les comarques del Pirineu, nord de Barcelona i interior de Girona, mentre que les comarques de la meitat sud és on tindrem moltes més clarianes. Serà ja de cara al cap de setmana quan les temperatures altra vegada tornarien a baixar, però de moment aquest matí risc de ruixats a la costa central, també al perlitoral, de cara a la tarda nord de Barcelona i interior de Girona, i tant demà com demà passat, els ruixats es tornen a repetir a les comarques del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i interior de Girona novament.
Mig minut i un quart de nou del matí. Gràcies, Jordi. Molta gent que va cap a la feina. Per tant, important saber quina és la situació a la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. A aquesta hora s'observa densitat a la corona de Barcelona, amb retencions sobretot al Baix Llobregat, a la 2, a la C32 i a la B23, i també en vies com l'AP7 en els diferents enllaços amb la mateixa B23, també amb la C58 i a la C59, i els túnels de Vallvidrera d'accés a Barcelona. Retencions també ara als accessos nord de la ciutat comtal, a les 31 i a la C58, problemes com cada matí en els trams de la C-17, la C-59 i de la C-60 que s'ubiquen en aquesta zona del Vallès Oriental, i també per acabar es formen llargues cues a aquesta hora a les dues rondes, dificultats en els dos sentits de la marxa i força densitat en els nusos del Llobregat i de la Trinitat. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I conèixer també doncs, quina és la situació, si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per causes alienes a l'empresa, els trens de la línia R2 Sud circulen en tots dos sentits amb retards que poden superar els 15 minuts. També demores que poden superar els 15 minuts en tots dos sentits a la R1, en aquest cas per avaria a les instal·lacions entre Vilassar de Mar i Mataró. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen, però amb normalitat. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I com sempre, a aquesta hora, prenent el cafè, la nostra corresponsal des dels estudis de Ràdio Estel, Mercè Raga, seguint el judici.
Literalment, eh?
Literalment, seguint el judici i prenent el cafè, les dues coses.
Joan, és que és una setmana d'alt i baix.
És una setmana...
Jo estic recuperant la son, em sembla que també el Toni Huguet de diumenge.
De diumenge, de la nit electoral que veu fer des de Ràdio Estel amb aquesta especial. Avui toca, però, com dèiem, parlar del judici després de que comparegués Lluís Llach ahir. Avui els votants de l'1 d'octubre. Déu-n'hi-do el que ens espera, suposo.
Doncs sí, avui ens espera una jornada bastant, bastant interessant, també doncs, amb aquests primers votants i, com sempre, doncs ja podem parlar, si et sembla, amb el Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Senyora, molt bon dia, Joan i Mercè.
Com estem?
Què tal?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé. Abans, si em permeteu, Joan, parlar amb el Ramon Riudor, sobretot d'aquestes decisions que arriben des de la Junta Electoral Central, aquestes decisions que coneixíem ahir mateix, si ens pot fer una petita valoració, doncs, sobretot pel que fa a Carles Puigdemont i als exconsellers.
Correcte. A veure, no és un tema estrictament jurídic penal. El que sí que destacaria d'aquest fet que comentes és que un dels magistrats del Tribunal Suprem, doncs, diguem-ne que deliberaran i votaran i que estan, diguem-ne, en el judici, per tant, és el senyor Luciano Varela Castro, és vocal de la Junta Electoral Central. Llavors, aquest fet és molt qüestionat perquè demostra una fragilitat de la separació de poders, en el sentit doncs, que el poder judicial, en el que forma part aquest jutge, en aquest procés tan rellevant, també forma part al mateix temps d'un vocal que en aquest cas doncs, ha votat en contra de que el Carles Puigdemont i els altres diputats, els que estan a Bèlgica, doncs, puguin presentar-se a les eleccions. Per tant, és un fet certament molt controvertit.
Crida l'atenció també doncs, que, com ja saben els nostres oients, el senador ja podríem dir de Junts per Catalunya, si no m'equivoco, el també exconseller Lluís Puiggordi, no? D'alguna manera, clar, a ell no se li va fer res, no? Com s'explica aquesta situació? O quina seria la seva opinió sobre aquest fet, no? Que, que el deixessin presentar.
Entenc que en aquest cas no hi va haver-hi, no es va presentar una impugnació o un recurs, sembla ser doncs, que a la decisió doncs, que ara afecta les eleccions europees ha estat recorreguda impugnada per part de dos partits polítics i que en el cas doncs, de les eleccions al Senat i al Congrés doncs, no es va produir doncs, aquesta impugnació. I per tant, doncs, com que no es va produir, doncs, no es va donar l'oportunitat doncs, de resoldre's amb un criteri doncs, que òbviament hauria d'haver estat el mateix que ara apliquen. No perquè estiguem d'acord o en desacord, sinó simplement doncs, per una qüestió de coherència. De totes maneres, això doncs, serà susceptible de, dels corresponents recursos i es parla doncs, de la possibilitat fins i tot doncs, que les eleccions europees, la, els eurodiputats que s'elegeixen a Espanya doncs, es puguin fins i tot anul·lar.
Doncs estarem, seguirem molt de prop totes aquestes notícies que ens puguin arribar, però ara sí ens centrem en el judici del procés. Avui comencem, començarem a escoltar aquestes veus de votants, no? Que d'alguna manera es van certificar que estaven presents en l'1 d'octubre.
Correcte.
Què passarà a partir d'avui?
Alguns dels quals van resultar ferits, perquè jo no sé, evidentment, el que passarà. Sí que pel calendari de la sessió d'avui, per exemple, podem comprovar doncs, que tots els testimonis, molts dels quals són votants, també hi ha un parell de comissaris de la Mossos d'Esquadra, però són un nombre molt elevat, a diferència, per exemple, de les sessions d'ahir que hi havia observadors internacionals, les acusacions al·legaven doncs, que van ser pagats per la Generalitat, eren pocs testimonis, en canvi avui són molts votants, molts testimonis, i per tant doncs, entenc doncs, que la parcel·la que declararan serà relativament petita, és a dir, que estaven doncs, en un col·legi electoral i que va haver-hi doncs, una determinada actuació policial i que en cap moment doncs, ells van utilitzar la violència. Entenc que les coses aniran per aquí.
Uh-huh. Creu que es veurà un punt d'inflexió a partir d'avui en el judici? Com ho veu vostè?
No, no crec. Jo ja vaig comentar en anteriors programes que, en el meu entendre, la sentència ja es podria estar començant a redactar en un sentit o un altre. Em refereixo a que, òbviament, els fets de l'1 d'octubre són fets notoris, tot el que va passar és que és una clau, no ens enganyem, política, i que, per tant, doncs, tots aquests elements ja els tenim, sobretot, jo insisteixo, quan ja van declarar tots els acusats, tots els polítics que van tenir, com a testimonis, que van tenir una intervenció, una interlocució, i així mateix doncs, alguns dels policies nacionals i guàrdies civils doncs, que van efectuar els registres i després doncs, van intervenir l'1 d'octubre, jo entenc que amb això més o menys ens podem fer una idea del conjunt del judici. Per tant, doncs, evidentment, doncs, les sessions s'allargaran durant moltes més setmanes, però que entenc que seran una prova reiterativa o, com a mínim, que no aportarà un grau d'aclariment molt gran.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Ramon Riudor, advocat penalista d'Igestum Legal. Estem explicant tot el que ha donat de si a aquestes jornades del judici del procés al Tribunal Suprem a Madrid. Ara estava parlant vostè justament d'això, no? d'allargar no, aquestes jornades al procés. Expliqui'ns una mica el que ha passat aquesta setmana, perquè demà i demà passat és festa.
És correcte. Sí, si em permets un apunt, sembla ser doncs, que en relació al que comento d'allargar el que és el judici, també algunes defenses, per exemple, han renunciat doncs, a alguna prova, per tant, doncs, òbviament, si renuncia a certa prova, també el judici s'hauria de primar lleugerament. És a dir, que una part de proposta d'una prova, si aquesta prova és renunciada, doncs aquest testimoni, per exemple, ja no declararà. Per tant, doncs, també el calendari es podria escurçar lleugerament. A veure, jo el que destacaria de les sessions anteriors seria sobretot la declaració testifical del catedràtic de dret constitucional Enoc Albertí, que va ser citat a proposta de la defensa de Jordi Cuixart com un dels redactors del llibre blanc de la Transició Nacional. Ell va remarcar que en cap moment va percebre un sou com a membre del Consell Assessor, i el que Albertí va apuntar va ser que els informes d'aquest llibre blanc que parlaven del dret d'autodeterminació, en el que diferenciava una autodeterminació externa, territoris colonitzats, una autodeterminació interna, just en aquest moment el president del tribunal, el senyor Barchena, el va tallar i es va dirigir a l'advocat doncs, que l'estava preguntant, el Benet Salellas, dir-li que no podia permetre que el judici es convertís en una espècie de desertació d'un constitucionalista i que era un insult al tribunal, perquè el testimoni s'estava convertint en un pèrit jurídic. En relació a això, sí que és veritat que el sistema penal processal espanyol no permet el que és el peritatge jurídic. O sigui, sí que es pot realitzar una perícia en termes d'àmbits de coneixement que són aliens al dret, per exemple, a l'arquitectura, en comptabilitat, en medicina, però, clar, un pèrit realment no pot conduir a l'objecte del seu coneixement en el dret. Per què? Perquè són els jutges, els tribunals, els que han d'interpretar, han de donar una valoració al dret vigent. Per tant, doncs, aquí sí que el senyor Marchena tenia raó en que no es podia convertir el que és pròpiament una testifical en una pericial jurídica. Sí que podria doncs, explicar doncs, els fets que va veure, els fets que, doncs, que va observar, el que membre del Consell. El que sí que em va sorprendre per això, el fet que es dirigís, doncs, a l'advocat dient que era un insult al tribunal, perquè això sí que es pot interpretar, de fet, així doncs, ho han fet alguns dels observadors, com un indici d'una falta de parcialitat, cosa que vulneraria el dret al jutge imparcial. Jo no arribaria tan lluny, és a dir, jo crec, doncs, que han sigut unes paraules, en aquest cas, desafortunades, però, òbviament, no m'explico aquesta expressió. És a dir, que precisament hem de tenir en compte que el que serà, perquè això arribarà a Estrasburg, serà una impugnació formal. És a dir, els advocats de la defensa, en el cas, doncs, que finalment la sentència sigui condemnatòria, el que alegaran no seran tant qüestions de contingut penal, sinó qüestions, sobretot, de forma, de vulneracions de drets. I, per exemple, això, que entenc que és una cosa relativament petita, que no poda tenir una importància en principi molt gran, sí que en el fons, doncs, és una petita taca. El que passa és que les defenses, cal tenir en compte que quan facin aquest recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans, han de seleccionar molt bé, perquè tenen un espai molt limitat, els motius que aleguen de vulneracions de drets. Llavors, doncs, jo crec que això el Tribunal Suprem és conscient, que no poden perdre el temps, dedicar un espai a qüestions que es puguin considerar secundàries, sinó que, doncs, que han d'apuntar bé al tret i explicar les qüestions, doncs, que han tingut, doncs, una gran rellevància, en aquest cas, doncs, per exemple, doncs, pel dret al jutge imparcial, que s'hauria de fonamentar, doncs, per exemple, doncs, en altres qüestions, però no en petites coses. I per entendre'ns, en el que seria el Tribunal Europeu de Drets Humans, dues targetes grogues no acabaran a una targeta vermella. És més important denunciar un fet que sigui molt greu que no dos o tres acumulatius menors.
Doncs Ramon Riudor, com sempre, gràcies per explicar-nos i per donar-nos aquests apunts per poder seguir atentament el judici del procés al Tribunal Suprem a Madrid. Gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Molt bon dia. Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I també per començar el dia, quan passen gairebé 27 minuts de les 8 del matí, Charango i una lletra preciosa, una lluna a l'aigua.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me. La meva
vida que passa a través nostre.
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Vine'm a buscar. Perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits. Vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit. Vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Que sona Charango presente! Des de Catalunya al món sencer, balla, balla! Barcelona i la lluna ens mira. Quan de nit delira,
Sintonitza a primera hora, a Ràdio Estel. Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Avui dia 32 minuts, sapiguem a aquesta hora a qui li hem de felicitar avui al dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui el Santoral ens diu que és Sant Pius V, papa del Renaixement, nascut a Bosco, el com Antoni Michele Ghiseleri, que el 1504 hi va morir a Roma el 1 de maig de l'any 1572. Era papa des de 1566. Durant el seu pontificat va construir-se la Santa Lliga Armada contra els turcs, constituïda per les corones de Castella, Aragó i Venècia, els estats pontificis i l'ajut dels genovesos, que acabaria amb la victòria de la batalla naval del Golf de Lepant el 7 d'octubre de 1571, pocs mesos abans de la mort del papa Pius V. També aquest papa va prohibir els espectacles bàrbars i de costums paganes, en especial les curses de braus. També avui és Sant Josep Benet Cotolengo, nascut a Bra, al Piemont, l'any 1786, prevere i fundador que va començar a Turín el 1827, recollint els infants necessitats, tasca de la qual es va lliurar en cos i ànima fins a la seva mort esdevinguda l'any 1842. Igualment indiquem que avui també s'escau la diada de Sant Amador, Sant Pere i Sant Lluís, martiritzats a Còrdoba, a la Còrdoba musulmana, i Sant Indaleci, bisbe, i Santa Sofia, verge i màrtir.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Gairebé 4 minuts que passen de 8:45 del matí. Mercè Raga, obrim l'agenda del dia. Avui a la catedral de Girona, la Consueta de Sant Jordi.
Un text mallorquí d'autor desconegut del segle XVI d'un marcat caràcter didàctic i apologètic. En la representació hi han participat els actors Guillem Gispert, Robert González, Josep Maria Canaleta, entre d'altres. La música de l'orgue de la Seu Gironina ha estat tocada per Pau Riuró i entre l'atrezzo hi ha inclòs un drac també. Això serà a les 6 de la tarda, recordem-ho, a la catedral de Girona.
La Fundació Vidal i Barraquer organitza el curs de la consciència de la mort a la consciència de la vida.
A finals d'abril, el dimarts 30, avui mateix, comença un curs que t'ajudarà a transformar la teva vida. El curs que et vol ajudar a conscienciar la mort per transformar la teva vida de la consciència de la mort a la consciència de la vida. És el curs en 7 sessions setmanals que et farà entendre per què vivim en una societat que amaga la mort. Un curs fet des de l'experiència. Entre altres professors del curs trobaràs el doctor Joan Carles Trallero, autor del llibre Destellos de Luz en el Camino. La Fundació Vidal i Barraquer està al carrer Sant Gervasi de Cassoles de Barcelona.
I a partir d'aquest 30 d'abril, a Lleida...
Doncs al campament de la Canadiense, seu central del Museu de l'Aigua de Lleida, acull dues exposicions permanents, Joans. La primera, La força de l'aigua, el doctor Pearson i les obres de la Canadiense a Lleida. Explica la construcció del canal i la central del Serós, la importància cabdal que va tenir per Lleida i els fonaments de la hidroelectricitat. Una altra exposició que també podeu veure al Museu de l'Aigua de Lleida és Aigües del Món, col·lecció d'ampolles d'aigua d'arreu del món. És un extracte d'una mostra de la col·lecció formada per 2.500 ampolles aportades per totes les persones que volen col·laborar amb aquesta iniciativa.
I a Tarragona avui us proposem el Club de Lectura d'Assaig. Avui dimecres es comentarà el llibre La riquesa d'uns pocs en benefici de tots, de Sigmund Bauman.
Doncs sí, avui mateix aquest cicle de llibres gairebé savi conduït per Esteve Massalles, llegirem aquest llibre sobre la llibertat d'Stuart John Mill, Economia en colors també de Xavier Sala i Martín, i La riquesa d'uns més. Aquests són alguns dels llibres que es podran llegir en aquest Club de Lectura a Tarragona. La lectura d'avui serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Pública de Tarragona, que es troba al carrer Fortuny número 30.
I anem cap a la xarxa. Qui hi vull a aquesta hora? El món cibernètic.
Doncs ja saps, Joan, que d'alguna manera a les fonts de les notícies han esdevingut aquesta xarxa social, sobretot el Twitter, perquè ja ens estem acostumant que molts polítics doncs diguin el que hagin de dir, ho facin per aquesta via, com és el Twitter. De fet, així ho ha fet Carles Puigdemont. Si és que després de llegir els motius de la GE que us estàvem explicant avui a les notícies, Puigdemont diu: suposo que aquesta certificació del cens que em van enviar ahir per votar les eleccions del 28 d'abril devia ser un fake. Diu: no surrender 26 de maig. Aquesta és un dels tuits més destacats d'aquesta hora, però és que també aquesta decisió de la GEC ha portat cua. Per la seva banda, Xavier Trias ha acceptat ser candidat provisional de la llista de les europees. Amb aquest tuit: assumeixo provisionalment la meva participació a la candidatura de Junts per Catalunya a les europees, sempre al costat del molt honorable president Carles Puigdemont, i sobretot en aquests moments on la persecució, diu Xavier Trias, de l'estat espanyol demostra no tenir límits. Confio en la justícia europea. I deixa'm apuntar-te un apunt més pel que fa al Twitter, i és que en aquests moments ha caigut WhatsApp a Instagram, però no a Catalunya, hem de dir que no, ho hem comprovat, sinó a Madrid, diria també a Sevilla i altres punts d'Europa. I Joan, hi ha hagut una revolta de tuits.
De catombe,
I una creativitat, perquè clar, això d'aixecar-se i agafar el mòbil, que per molta gent doncs ja és dinàmic, i trobar-se que no funciona WhatsApp i Instagram, doncs
fatal.
Fatal, i les reaccions les podeu trobar amb el hashtag WhatsApp i Instagram.
Doncs vinga, va, que anem a publicitat i de seguida parlem amb Anna Pérez, directora de la Fundació d'Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. I 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Doncs nosaltres que continuem programa endavant quan passen gairebé 40 minuts de les 8 del matí amb aquestes Aguas de Marzo, amb aquest toc brasiler.
pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira.
Canga, candeia,
é uma tita pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um breu,
é uma ponta.
É uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração. É José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho.
É um resto
de toco,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho, peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
ponte,
morte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, azana mienha, anandede, anandede.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts i arribem a 3:15 del matí. Mercè Raga, quines promocions tenim al nostre web?
Doncs mira, si et sembla, comencem amb la promoció Capravo. Com cada setmana, Ràdio Estel regala cistelles amb selecció de productes Selectia, Vela i Sània. Et fem una pregunta que has de respondre a radioestel.cat. Bé, durant tota aquesta setmana, Joan, preguntàvem a quin balneari d'Andorra sorteja Capravo una visita. I la resposta correcta era Caldea. Felicitem, doncs, a Isaac Arroyo de Vilassar de Mar, que l'ha encertat. La pregunta nova d'aquesta setmana, segons Capravo, a què va lligada la millor qualitat? Si vols saber la resposta, nosaltres et recomanem que entris primer de tot a capravo.com, www.capravo.com, i allà hi trobaràs moltes pistes. Recorda que després el següent pas és entrar a www.radiocel.cat i omplir el formulari a l'apartat promocions amb una cistella de Capravo que pot ser teva.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Tot plegat i més promocions que podem trobar a radioestel.cat. Nosaltres que tornem a publicitat i de seguida en aquest estudi. De fet, ja hi és. Mira, el saludarem. Què tal, Ferran Busquets?
Molt bé.
Director de Rels Fundació. De seguida ens atem un altre...
Perfecte.
Un altre espai per parlar de sensellarisme, eh?
Molt bé.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural,
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Ningú dormint al carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
Passa en una altra vida.
Doncs un minut que passa de 3:15 del matí i aviam si és veritat i un dia ho aconseguim, ningú dormint al carrer, Ferran.
A veure, estaria molt bé. Bueno, és un dret que la gent té, hauria de tenir, i encara ens falta molt de recorregut.
Ni a casa nostra ni enlloc, perquè t'ho dic perquè normalment parlem de Barcelona, ens quedem a la ciutat comtal i rodalies, però avui volem parlar de la resta de l'estat espanyol.
Sí, ja que hi ha hagut eleccions a l'estat espanyol, hi ha hagut un resultat, diguem-ho, no? La pregunta és com afecta això al sensellarisme, perquè, vulguem o no, afecta, evidentment, el que passa a nivell de l'estat espanyol, ens afecta a nivell de la ciutat de Barcelona directament o fins i tot directament, clar. No? De fet, un dels grans problemes és la falta encara de polítiques amb el tema del sensellarisme, no? Per exemple, es va aprovar un pla de vivenda amb el qual no hi havia absolutament res per a persones que dormien al carrer. L'any 2015 es va aprovar una estratègia integral de l'estratègia integral de persona nacional per a persones sin hogar de l'estat espanyol.
Des del Congrés, entenc, eh?
Sí, des del Congrés. L'estratègia era del 2015-2020. Estem ja a l'últim any i el pressupost és zero, de moment. És a dir, això està clar, que això torna a demostrar que a vegades aquestes estratègies no són més que uns PDFs, diguem, molt macos, alguns inclús tenien ja còpies impreses que corren por ahí molt ben quadernades, però que bàsicament no hi ha pràcticament... Bueno, no és que no hi hagi pràcticament, és que no hi ha pressupost. De fet, farà un parell d'anys, diria, o un any i mig, més aviat. Vaig anar a una reunió amb el govern anterior, bueno, l'anterior de l'anterior, diguem, val? O sigui, comptant el d'ara, el d'avui, bueno, ara no sé si és l'anterior o no és l'anterior, però bueno, l'anterior del Pedro Sánchez, diguem.
Exacte.
Vale? Que, bueno, la discussió, hi havia bastantes entitats de tot arreu i la discussió era si invertir o no, crec que eren uns 30.000 euros, en fer un projecte inicial de posada en marxa. I la negativa era contundent. Estàvem parlant de 30.000 euros per un estat espanyol, diguem. No? El pressupost és... Ara no el tinc al cap, però, evidentment, no són deu vegades aquesta xifra. Això què vol dir? Pues que realment la voluntat que hi ha és molt poca. No? I això també ho demostra que, normalment, quan parlem de persones que dormen al carrer, nosaltres sempre diem que el primer que s'ha de fer és quantificar. Jo crec que hi ha un consens en que això és una necessitat, i les dades que tenim en aquests moments són les de l'INE, que les de l'Institut Nacional d'Estadística, que al final aquestes dades són dades que envien cada dos anys a les entitats preguntant quanta gent teniu allotjada en els centres. Allotjada. Clar, aquí t'està dient el número de persones que està allotjada als centres, però... obvien absolutament totes les dades de persones que estan al carrer. No hi ha cap recompte ni res. Per tant, tenim un problema molt gros, perquè no es comptabilitza. S'estima que hi ha unes 40.000 persones sense llar a Espanya i no s'està fent absolutament res.
A tot això, i t'ho pregunto perquè se n'ha parlat molt a Espanya, i ajuda a tota aquesta problemàtica que hi hagin obert CIE o no?
Home, qualsevol espai que les persones estiguin... qualsevol espai en què es vulneren els drets, diguem, aquestes persones, evidentment, els afectarà psicològicament. Totes aquestes, estan en un CIE, evidentment, psicològicament t'afecta moltíssim, no hi ha cap dubte, i això un cop si aconsegueixes en sortir i que no te retornin al país, doncs, evidentment, això ha generat unes dificultats enormes, a part que, evidentment, si estàs al CIE, probablement no tens... Bueno, probablement no, segur que no tens documentació, i si no tens documentació ets, sense cap dubte, de les persones més vulnerables que hi ha al carrer. Per tant, si no tens un mínim d'habilitats per poder sortir-te'n i fins i tot anar a dormir a algun lloc així arrecerat, doncs llavors acabaràs al carrer de manera directa. Mm-hmm. I una altra cosa interessant, que és que fa poc es va estar parlant sobre la ratificació de la Carta Social Europea, que és una carta que hi ha dos o tres punts que tenen, és que tota persona té dret a la protecció contra la pobresa i l'exclusió social, que és el punt 30, i el punt 31 que diu que tota persona té dret a la vivenda. Evidentment, aquestes cartes socials de reconeixement de drets, ja, jo crec que cada vegada hi ha una tendència a no signar-les, perquè de fet, les poques vegades que s'ha aconseguit recuperar drets ha sigut via litigis estratègics cap a aquestes cartes o reconeixement de drets. Llavors, els polítics diuen, pues, bueno, si no s'afirma, no me la poden reclamar, diguem, no? Llavors, jo crec que estem en unes... El panorama és bastant desolador. Això està claríssim.
De fet, no em voldria equivocar, però diria que el dret a la vivenda hauria de ser o és un dret constitucional.
Home, vivenda...
Ara està tan de moda...
Ara no sé quin és l'origen, però almenys la paraula vivenda fa pinta, no?, que té alguna cosa a veure amb viure, no? Llavors, no, jo crec que és un dels grans problemes que tenim, evidentment. O sigui, a nivell... És un drama, no?, com molts més que hi ha, però el dret a l'habitatge, evidentment, com dius tu, és bàsic i no s'està fent absolutament res per resoldre-ho. Com diuen els que més en saben de temes de vivenda, el que cal fer és invertir molt, i després no hi ha solucions màgiques, no? També diuen molt, i aquestes altres persones que en saben molt, perquè tampoc hi ha molta gent, que parla molt, però que en sàpiguen, hi ha poquets, diguem, I a més, el problema d'aquestes coses és que són solucions que triguen moltíssim. Mm-hmm. Doncs quan més tard triguem a engegar, més tard triguem a arribar, i estem trigant moltíssim a engegar. De fet, encara no m'ha engegat.
No sé si al Congreso o al Parlament, on sigui, des d'Arrels Fundació us heu plantejat tirar endavant una ILP.
La veritat és que l'accés al Congrés és molt complex. No sé si és un tema de distància o no, però la realitat és que quan demanes reunions, quan demanes coses, doncs el temps s'allarga moltíssim, i si ho aconsegueixes, i quan ho aconsegueixes, són molt efímeres, diguem. Llavors, això... des de part nostra, plantejar-nos això és difícil, i de cara a la resta d'entitats podria ser una opció, però quan hi ha moltes entitats que depenen de molt de finançament públic, doncs llavors és un problema. Per tant, encara tornem una altra vegada al gran problema de que les persones que estan indefenses tenen poca capacitat de mobilització, i després, per exemple, aquests dies ha hagut a Madrid una mobilització de persones que estan dormint al carrer. No, tampoc era molt massiva, la veritat és aquesta. Que això té una doble, sempre diem que té una doble vessant. Té la part positiva de que es mobilitzen i la part negativa de que això vol dir que està arribant al carrer gent amb capacitat de mobilització, que això abans no passava. Per tant, té els dos punts de vista que jo crec que és més negatiu que positiu, eh?
De fet, recordo no fa tant a Plaça Catalunya.
Exactament.
També hi va haver en aquest sentit va ser gran, la mobilització, déu-n'hi-do.
Sí, hi havia unes... Aquí em sembla que van arribar unes 20 o 30 persones, que està prou bé, va haver una acampada, que després es va desallotjar, que nosaltres creiem que va ser un error desallotjar-la, perquè ja, si ja són persones que per viure al carrer se'ls vulnera el dret a la vivenda, el dret a la salut, etcètera, etcètera, a sobre se'ls va vulnerar el dret a la manifestació.
Si ens quedem aquí al Parlament, abans de tornar al Congreso, amb quines matèries, pel que fa al dret de vivenda, pel que fa al sensellarisme, hi pot actuar el Parlament?
Bueno, aquí també hi ha... Home, hi ha una llei de vivenda, d'habitatge de Catalunya, però aquí també hi ha una estratègia, vull dir, estem tots igual, malauradament.
Per tant, té competència, eh?
Sí, amb habitatge seguríssim. Llavors, de fet, l'Estatut parla també del dret a l'habitatge, i ha fet bueno, per l'Estatut, la Constitució, tothom en parla, però ningú practica.
L'escrit queda molt maco, sí.
Tot es queda molt maco. De fet, aquí, aquí a nivell català hi ha l'estratègia aquesta, l'estratègia nacional, l'estratègia catalana per lluita contra el sensellarisme, que, bueno, que fa uns quants mesos que hauria d'haver estat aprovada i publicada, però tampoc en sabem res més. I això també estem una miqueta igual. Aquí a Barcelona també hi havia un pla de sensellarisme, la ciutat de Barcelona, però també s'ha quedat en poca cosa. Home, sí que s'han fet coses, no direm que no, però que almenys, per exemple, el que seria la vivenda, pues no s'ha aconseguit augmentar aquests pisos per vivenda, que s'estan parlant, si no recordo malament, d'uns 150 pisos, i hem arribat a bastant poquets, diguem. Per tant, el gran problema és que la gent que dorm al carrer, però com que no votaran i com que no fan soroll, pues, si no defensem els que no estem al carrer els drets, pues, continuarem així durant molt de temps. I per això la nostra feina arrels és fer cada vegada més soroll.
Ara em deies, i que hi ha pocs amb això. Em deies, com que són al carrer no votaran.
Bueno.
Perquè no els envien al cens, suposo.
Eh?
Per què? Ah. Entenc.
Bueno, clar, els hi podem enviar al cens. Els hi podem... De fet, nosaltres a arrels tenim ara mateix, quan
com
hi ha eleccions...
Funciona, això?
Comencem a rebre... Clar, nosaltres tenim gent empadronada a l'entitat i al carrer Riereta, diguem, tenim gent empadronada. Llavors, ara, quan és època de cens, comencen a arribar barbaritats de butlletes de cens i barbaritats de butlletes de propaganda electoral, no? Això, un dia haurem de fer córrer una foto de la quantitat de paper que es desprèn, perquè si no recordo malament, com que només tenim sabent la gent que tenim empadronada, només ho sabem quan hi ha eleccions. No podem saber-ho abans perquè no tenim dret a saber quanta gent tenim empadronada. Llavors potser rebem, si no m'equivoco, unes 150... O sigui, tot el que rebem tots a les bústies per les eleccions multipliquem-ho per 150 i això és el que ens arriba a l'entitat. No és que ens arribi a nosaltres, sinó que nosaltres ho canalitzem a la persona si vol, si té interès per agafar-ho, clar. Això està clar.
Ja saps que m'agrada desmitificar i per això t'ho pregunto. La gent del que dorm al carrer, li interessa el que passi a la política o diu... Bueno, ja m'és igual perquè és que... Total...
Depèn de qui, sí. Jo no crec que hi hagi molta... O sigui, si deixem a part gent amb malalties mentals, etcètera, jo crec que en general no hi ha tampoc molt més interès o desinterès que fora del carrer, perquè, malauradament, fora del carrer tampoc hi ha molt interès. Bueno, encara que està pujant el percentatge de participació està pujant, no? Que això està bé, no? A veure si dura. Però que... Bueno, l'altra cosa és que es puguin adonar, saber quan... pues això, si reben la targeta del cens, clar, com estiguis empadronat a, no sé, a Vilafranca del Penedès, per dir alguna cosa, i estiguis a Barcelona, pues ja em diràs tu com pots anar fins allà a votar, diguem, no? I més, ja no en parlem de fer-ho per correu, no? També tal com va el sistema de votació per correu, no? Llavors, és difícil. Un any vam provar d'intentar motivar la gent per votar, però tampoc ens en vam sortir gaire. Jo penso que també això és una cosa important de promoure. Ara, és gent que està tan castigada per la vida o per la societat o pels consorcis o per els governs que ja han perdut la patia. Bueno, si els ciutadans de tant en tant tenim el risc de perdre-la, ja no en parlem si estàs vivint al carrer, no?
Quina és la proposta que porta Arrels quan aconsegueix una d'aquestes reunions tan complicades al Congrés?
El que proposem és... De fet, només hem tingut dos en els últims anys i hem sigut uns esforços molt grans i la veritat és que una, com que la persona ja no hi és i no crec que pugui saber-ho, però una va ser bastant estranya, per dir-ho així, perquè vam quedar amb una persona amb un càrrec prou interessant, però la veritat és que va estar més temps de peu mirant el seu ordenador i agafant trucades que no a la taula, diguem, no? I al final vam acabar parlant amb la persona tècnica i ja està, no? Que a vegades és el més efectiu, Però la nostra proposta sempre és, pues això, l'habitatge, la pobresa... Ara, fa uns anys també va venir un alt càrrec a aquests diners que fa la Fundació Pere Tarrés amb polítics, etc. I crec que era la secretària de Serveis Socials, crec, que va dir una frase que em va quedar molt gravada, que és... I ara nos damos cuenta que la gente que está en la calle no solo son alcohólicos y borrachos, no? I ens han quedat tots petrificats perquè, clar, dius... com pot ser que la persona de les persones, per dir-ho així, la màxim responsable d'això encara pensi, tinguin aquesta mentalitat.
Ferran Busquets, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana que ve.
A vosaltres.
Fins la propera.